Hora en punt, oferta per Burger King.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar. El Departament de Territori i Sostenibilitat reactiva el projecte d'ampliació de la C32 entre Lloret i Tordera. Aquest passat divendres ha sortit a informació pública un nou estudi informatiu i un altre d'impacte ambiental. Han de servir per complementar i completar la documentació anterior, introduint diferents conceptes que va demanar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la suspensió cautelar dels documents. En concret, s'ha elaborat una simulació de trànsit que conclou que el corredor de la C32 proposat pel govern és el que assoleix els millors resultats. La recuperació d'aquest projecte ha sorprès la plataforma Aturem la C32, que ho ha qualificat d'indignant, considerant que és totalment contrari als objectius de l'Agència de la Natura, que fa uns dies va aprovar el govern, i lamenten que s'intenti activar tot just després de la crisi sanitària. Ampliarem aquesta informació en uns minuts. Entrevistarem Joan Mora, portaveu de la plataforma Aturem la C32. Molt bon dia a tothom, som a dimarts 30 de juny. A continuació presentem els continguts del Bon Dia, Bona Hora d'avui. Ho fem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Rosa. Explicarem que el Waterworld de Lloret de Mar ha obert les portes aquest cap de setmana, un mes després del que és habitual, com la resta dels principals parcs aquàtics de les comarques gironines. Ho han fet en un format reduït perquè l'aforament és el 50%, amb un màxim de 3.000 visitants diaris. De moment, dissabte van rebre 900 persones i diumenge unes 900 més. Entrevistarem un dels gerents del Waterworld, Joan Cama. També obrirem plana esportiva per saber com va anar la milla de Sant Pau, la primera cursa en la que ha participat l'atleta lloretenc José Luis Blanco després de la pandèmia. Va acabar en el cinquè lloc, amb un temps de 5 minuts i 48 segons. Escoltarem les valoracions del corredor lloretenc. I també en esports seguirem per conèixer la carrera esportiva del jove Pedro Flores, nascut a Lloret de Mar. Amb 21 anys ha aconseguit arribar a una lliga professional de futbol sala a la segona divisió nacional. Ho ha fet amb l'Atlético Mengíbar de Jaén.
Doncs, com sempre volem dir, també repassarem portades dels diaris, els titulars del dia, i sabrem amb detall la previsió del temps. Comencem, us saludem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, a Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
Ara mateix passen 3 minuts de les 8 del matí. El que fem primer de tot, com és habitual en el Bon Dia, Bona Hora, és saber amb detall la crònica del temps, per saber el temps que ha de fer tant avui com els propers dies aquí a Lloret de Mar. La informació la té en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquesta ha estat la cinquena nit consecutiva en què el termòmetre no ha baixat dels 21 graus a la selva marítima. Les nits de mal dormir s'estan ja acumulant i s'estan instal·lant, podríem dir, i aquest migdia esperem que torni a haver-hi una sensació tèrmica alta, amb valors que suma de temperatura i humitat s'acostaran altre cop als 35 graus. Els núvols baixos d'aquest matí s'aniran esqueixant amb el pas de les hores. A partir del migdia el sol predominarà en un dia en què, a més, també bufarà una mica més el vent que no pas ahir, un vent de sud que es deixarà sentir amb cops de 20 fins a 30 km per hora en alguns moments al migdia i, per tant, bufarà més que no pas en jornades anteriors. Tot i així, les banderes verdes han de predominar avui a les platges. De cara als dies vinents, el que esperem és que comenci a canviar el temps a partir de dijous. Demà serà un altre dia encara de més calor, temperatures fins i tot una mica més altes, sensacions tèrmiques per sobre dels 35 graus al migdia. Serà el dia de més calor d'aquesta setmana i probablement el dia amb les temperatures més altes d'aquest estiu fins ara, però de cara a l'inici del cap de setmana refrescarà de forma notòria. Entre divendres i dissabte notarem una baixada clara del termòmetre que se situarà per sota dels valors que hem tingut en aquest inici de setmana. Després d'això segurament anirem tenint canvis de temperatura bastant constants, però difícilment la calor forta s'instal·laria durant el final del cap de setmana o l'inici de la setmana que ve. I pel que fa a l'estat del cel, demà seguirem parlant d'un temps bàsicament amb més sol que no pas núvols, alguns núvols baixos a primera hora o al vespre, però en general moltes més clarianes, i dijous serà el dia amb més inestabilitat de la setmana. A la tarda els ruixats i tempestes poden estendre's per moltes comarques de Girona i podrien arribar a afectar també la selva marítima de cara a la tarda i vespre. Tot i així, l'inici del cap de setmana tornarà a ser de domini del sol.
Gràcies, Miquel Bernés, per aquesta informació. Repassem les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. Temperatura de 22 graus, la humitat elevada a aquesta hora del 92%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Pràcticament les 8 i 6 minuts del matí. Avui és dimarts, és 30 de juny. Repassem què diuen les portades dels diaris i comencem aquest resum amb la premsa més propera, amb la premsa comarcal. El Punt Avui, la seva portada del Diari de Girona, obre amb el titular 5.000 mestres nou, més, volem dir, per al nou curs escolar. D'altra banda, un altre titular destacat són 50 Mossos investigats. La indagació interna del cos sobre l'actuació en les protestes per la sentència del procés es tanca amb l'obertura de 34 casos per presumpta mala presència. L'informe recomana canvis en 8 àmbits de la gestió de l'ordre públic. D'altra banda, el Punt Avui també titula en portada que els geriàtrics miren d'adaptar-se al nou protocol. D'altra banda, aquest diari també destaca en la seva primera pàgina que ajornen l'alimentària de nou i se celebrarà el maig vinent, per tant, el 2021. I en l'àmbit internacional destaquem en tot un titular del Punt Avui que França i Alemanya prometen no aigualir el fons post-pandèmia. L'Eix Berlín-París s'activa a punt d'encetar-se una presidència alemanya de la Unió Europea marcada per la resposta al virus. El president francès és el primer convidat estranger de la cancellera en el procés de desconfinament. I un darrer titular que volem destacar encara en el Punt Avui en la seva portada que la Covid-19 ja ha provocat més de 500.000 de morts arreu del món. Anem ara amb el Diari de Girona amb la seva portada que obre amb el titular Catalunya té la taxa de mortalitat per Covid-19 més alta entre gent gran. Superen 8 punts la mitjana espanyola de mort de mortalitat en els majors de 74 anys. La regió de Girona suma un nou mort en una residència de gent gran. D'altra banda, es destaca també amb una fotografia inclosa que un veí de Girona ha passat 95 dies ingressat i que ja doncs té l'alta. D'altra banda, un home ruixa una dona i la seva filla amb sal fumant a Sant Feliu de Guíxols. Educació i Torra donen xifres diferents sobre contractació de nou personal. Mor un nen i un altre està crític després d'aparèixer surant al mar a Roses. D'altra banda, 20 busos per atraure turisme de proximitat a la Costa Brava. El Diari de Girona també destaca la seva portada que l'Ajuntament de Girona redueix l'horari a 4 bars de Santa Eugènia per actes incívics i, finalment, que la plataforma SOS Lloret vol saber l'estat de la finca sense permís de Can Joncadella.
Més titulars de la jornada els trobem a les primeres planes, per exemple, de El Periódico, que titula El curs tindrà almenys 5.000 mestres nous. Al diari La Razón llegim Illa i Pastor acceleren el pacte per la sanitat, més material i finançament. El diari Ara obre dient tornada a l'escola presencial i amb 5.000 mestres més. L'ABC, combatre el virus casa per casa, és el titular que avui mana de la seva portada. I El Mundo, unes declaracions de Pablo Iglesias, una filtració d'un xat intern del partit Podemos. Diu, som a punt de governar, s'han acabat les tonteries.
Anem ara amb els titulars del 324.cat, el portal de notícies de TV3 i de Catalunya Ràdio, que ara mateix obre amb un titular que ja hem escoltat a les portades destacats a les primeres pàgines dels diaris, i és que 50 Mossos investigats per possible mala praxi durant els aldarulls post-sentència.
S'investiguen 34 actuacions policials, 17 de les quals han arribat als jutjats per la denúncia d'entitats de drets humans.
Els Estats Units, Rússia i Brasil exclosos de l'acord de la Unió Europea per reobrir fronteres.
Els estats membres han de ratificar abans de dimarts al migdia la llista de països considerats segurs de cara a la reobertura de fronteres a partir del juliol.
El curs que ve, 100% presencial, grups estables sense ràtio i almenys 5.000 professionals més.
El vicepresident Aragonès, la consellera Vergés i el conseller Bargalló presenten les línies mestres del curs 2020-2021.
Un ferit crític i 12 lleus en un incendi a l'Hospital General de Sant Boi.
El foc a la cinquena planta del centre ha obligat a desallotjar 36 persones.
Als Estats Units, una parella amenaça amb armes de foc una manifestació pacífica a Sant Louis.
El matrimoni amb un rifle i una pistola s'ha encarat amb manifestants que protestaven contra l'alcaldessa de la ciutat.
Tornem a Catalunya. Temporers que no poden fer quarantena, una dificultat afegida al brot de Lleida.
Salut admet la problemàtica social lligada als casos en una regió que ha registrat el pic més alt de contagis en un sol dia des de l'inici de la pandèmia, amb 92 positius.
Pla post-Covid per normalitzar les residències, controls diaris i una visita per setmana.
El pla per a la represa de la normalitat a les residències geriàtriques preveu controls a tots els residents i treballadors i, si es detecta un cas sospitós, es faran proves PCR.
Fira de Barcelona ha decidit ajornar la celebració del Saló Internacional Alimentària fins al maig del 2021.
Aquest saló, que ja s'havia endarrerit un cop fins al setembre, aplega 4.500 empreses d'un sector clau per a l'economia catalana i és el que atreu més visitants, més que el mobile. L'última edició va sumar 150.000 persones procedents d'un centenar de països diferents.
No veuen turistes, però també en viuen. Els proveïdors són els altres afectats de la crisi.
Càterings, bugaderies i fabricants de cuina s'afronten al futur amb incertesa i alguns ja han hagut de baixar sous a la plantilla.
Alerten del risc de col·lapse sanitari si coincideix la grip amb un brot de Covid.
Els epidemiòlegs proposen vacunar a tothom de grip estacional per minimitzar els contagis en cas que coincideixin les dues epidèmies.
En esports, l'entrenador del Barça, Quique Setién, serà cessat si aquesta setmana diu adeu a la Lliga.
El tècnic del filial, García Pimienta, que està a punt de renovar, es faria càrrec de l'equip pensant en la fase final de la Champions.
Ens situem a les 8 i 11 minuts del matí. Fem una pausa i tornem de seguida.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa! Som al Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Nou calendari de les beques d'estudis superiors. La publicació del llistat amb el barem provisional es farà el dilluns 22 de juny. Les possibles reclamacions i esmena de deficiències es poden presentar del 23 al 30 de juny presentant instància telemàtica al web lloret.cat. La resolució de les beques o publicació de llistat amb les beques atorgades es farà el 27 de juliol. Més informació al telèfon 972-36-19-07. Secció d'Educació, Ajuntament de Lloret de Mar.
Màxim en calidad, Màxim en variedad. En Restaurante Pizzería Màxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Màxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972-36-51-79.
Establecimiento que garantiza la aplicación de los protocolos de seguridad en la prevención de la COVID-19.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Vine al Mercat Setmanal de Lloret de Mar, tots els dimarts, amb horari de 9 a 2 quarts de 2 del matí. Es recomana l'ús de mascareta i guants. Mercat Setmanal de Lloret de Mar, tots els dimarts pel matí a l'Avinguda del Rieral. Ajuntament de Lloret de Mar.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis de Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou en punt del matí. Obrim la primera part del Bon Dia, Bona Hora. Ho hem dit en portada. El Departament de Territori i Sostenibilitat torna a reactivar el projecte d'ampliació de la C32 entre Lloret de Mar i Tordera. El passat divendres ha sortit a informació pública un nou estudi informatiu i un altre d'impacte ambiental. Han de servir per complementar i completar la documentació anterior, introduint diferents conceptes que va demanar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la suspensió cautelar dels documents.
En concret, s'ha elaborat una simulació de trànsit que conclou que el corredor de la C32 proposat pel govern és el que assoleix els millors resultats. Assenyala que disminueix les emissions de CO2 i allibera més vehicles de les carreteres G600 i G682. En aquest nou informe s'analitzen traçats alternatius, però la proposta més idònia és la mateixa que en els anteriors, una carretera de 3 carrils amb una longitud de 6,5 quilòmetres. Ara s'ha obert el termini per presentar al·legacions amb 45 dies hàbils per als particulars i 30 més per als organismes oficials.
La recuperació d'aquest projecte ha sorprès la plataforma Aturem la C32, que ho ha qualificat d'indignant. Consideren que és totalment contrari als objectius de l'Agència de la Natura que fa uns dies va aprovar el govern i lamenten que s'intenti activar tot just després de la crisi sanitària.
De moment estudiaran els dos nous informes i si consideren que es vulnera la llei contra el canvi climàtic o altres normatives, tornaran a presentar un nou contenciós al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Parlem amb Joan Mora, portaveu de la plataforma Aturem la C32. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què penseu o com valoreu aquests nous informes del territori?
Bé, doncs, com dèieu a la presentació, nosaltres estem molt indignats, no?, perquè amb la que ens està caient a sobre a nivell, doncs, ambiental, sanitari i econòmic, que ara en aquests moments la Conselleria de Territori i Sostenibilitat tregui, doncs, a exposició pública aquests estudis, ens ha caigut com una gerra d'aigua freda, perquè realment, doncs, nosaltres pensàvem que ara era un bon moment per iniciar, doncs, un canvi de rumb en les polítiques de mobilitat, no? Perquè tothom sabem que la mobilitat en el futur, doncs, serà molt diferent, o hauria de ser, i fins i tot el mateix conseller, doncs, diu que s'ha de potenciar el transport públic, i no entenem, doncs, que el carril bus, per exemple, entre Blanes i Lloret, porti 8 anys sense pressupost, malgrat que el projecte està fet i aprovat, i en canvi, doncs, l'autopista ja s'hagi fet l'estudi 3 cops en 3 anys, no?, amb un cost 3 cops superior que el mateix carril bus, no? I per tant, doncs, creiem que darrere de tot això hi ha altres interessos, i al final, doncs, no, les paraules són només que això, no? No es pot dir que l'autopista sigui la solució més idònia. Serà més idònia per lo que ells volen, però ambientalment i econòmicament no és la més idònia, no? I per tant, nosaltres presentarem al·legacions a aquests nous estudis que ja estem estudiant, i si cal, doncs, arribarem un altre cop als tribunals.
Com són aquests informes nous? Els heu pogut revisar?
Sí, són els mateixos estudis que es fan cada vegada, l'únic que, doncs, s'incorporen aquells detalls que en els altres estudis, doncs, es van obviar, no? Com per exemple els càlculs que demana la llei del canvi climàtic. En l'estudi anterior, doncs, no s'havien fet, malgrat que, doncs, el conseller deia que l'estudi estava molt bé i que estava tot correcte. El tribunal, doncs, ens va donar la raó. Ara s'han incorporat aquests càlculs, però bueno, aquests càlculs no volen dir res, senzillament volen dir que s'han complert doncs, els requisits, però s'ha d'avaluar molt bé quina és la alternativa més idònia, que nosaltres seguim pensant que és doncs, potenciar el transport públic i fer aquest carril bus o desdoblar aquesta carretera entre Blanes i Lloret o millorar la carretera de Vidreres, que també era una obra d'emergència que fa 2 anys, doncs, quan hi van haver aquells accidents, van comprometre's a solucionar-ho en breu i encara seguim igual, no? Per tant, nosaltres seguirem defensant aquestes alternatives.
Considereu que la reactivació del projecte de l'autopista té un rerefons econòmic?
Està molt clar, vull dir, les concessions dels peatges del Maresme s'acaben d'aquí un any i la concessionària necessita invertir nous diners, que a la Generalitat li van molt bé, doncs perquè no ha de fer front a aquest primer pagament de l'obra, sinó que la fa doncs, la concessionària, però el que està clar és que d'aquí un any, quan s'acabin els peatges del Maresme, aquests diners s'hauran de tornar. I s'hauran de tornar doncs, amb els diners de tots els ciutadans, no? A través dels impostos, o si m'ho poses més malament i sent molt maquiavèlic, doncs amb l'impost del CO2, és a dir, estem fent infraestructures que induiran trànsit, que generaran més CO2, i amb l'impost d'aquest CO2 pagues aquesta infraestructura, no? És tot molt rebuscat.
Uh-huh. Com has dit abans, Joan, no descarteu presentar un altre contenciós?
Sí, nosaltres ja estem en contacte amb els nostres advocats i, bueno, primer hem d'explorar doncs, les vies de les al·legacions i intentar doncs, veure si la Generalitat aquesta vegada ens fa cas, ja que no ens ha fet cas mai, ens han hagut de portar fins als tribunals i els tribunals ens han donat la raó en 2 ocasions, doncs si cal ja haurem de tornar, no ho descartem, i és més, doncs convidem a tots els veïns de Lloret que presentin al·legacions a aquest projecte, que ho poden fer durant 45 dies a l'Ajuntament, doncs demanant que s'aposti per al transport públic, per les alternatives, i que es descarti d'una vegada per totes aquesta infraestructura que ens destrossarà els boscos i aquests paisatges tan macos que tenim aquí a Passapera i Sant Pere del Bosc.
Quin és el proper pas que farà la plataforma Aturem la C32?
Doncs el següent pas doncs, serà presentar aquestes al·legacions i després, doncs, en funció de la resposta a les nostres al·legacions, doncs, seguirem amb totes les eines que tinguem al nostre abast.
Doncs Joan Mora, portaveu de la plataforma Aturem la C32, moltes gràcies per atendre'ns a aquesta hora del matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 23 minuts del matí, obrim plana esportiva en el Bon Dia, Bona Hora. José Luis Blanco va tornar a competir aquest cap de setmana. Va ser a la milla de Sant Pau, a Barcelona, amb un 5è lloc. L'atleta de l'Ascensi va completar el recorregut en un temps de 5 minuts i 48 segons. La victòria va ser per a Josep Díaz a Carretero, que va sorprendre a tothom i va superar els corredors d'elit que competien a la prova amb una marca de 5 minuts i 2 segons.
A més de Blanco, també hi havia Reyes Estevez, que va ser el segon, Albert Nogueras, que va completar el podi en el tercer lloc, i Carles Castillejo, que va ser el quart classificat.
Tot i que era una prova per començar a agafar sensacions similars a la d'un entrenament, José Luis Blanco es mostra satisfet per recuperar a poc la normalitat en els esdeveniments esportius.
Va ser més una exhibició que una cursa, vaig acabar 5è i contents perquè, bueno, tornem un altre cop doncs a tindre una mica més la normalitat del que hi havia fa poc, i amb la qual doncs, bueno, això obre una mica més l'esperança a futures curses que ja tenim programades, com és el Lloret Trail, que serà la primera cursa oficial de la Federació Catalana.
Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va ser Nerea Costal amb un temps de 5 minuts i 58 segons per davant d'Anna Bové i Jacqueline Gómez.
La prova va comptar amb noves mesures per adaptar-se a la situació provocada per la pandèmia. Els organitzadors van reduir a la meitat el nombre de participants, que va quedar en un centenar. Tots els corredors van passar el control de temperatura i van iniciar la cursa de manera esglaonada amb sortides de dos corredors cada 5 segons.
La recaptació de la milla de Sant Pau, que no es va poder celebrar en la data original del 21 de març, anirà destinada a les investigacions que realitza l'Hospital Santa Creu i Santa Pau per combatre la Covid-19.
Seguim parlant d'esports, perquè no cada dia un esportista amateur aconsegueix arribar a una lliga professional. El lloretenc Pedro Flores ho va aconseguir l'any passat en el món del futbol sala. Amb 21 anys és una de les promeses de l'Atlético Mengíbar, que competeix a la segona divisió nacional, la segona més important de futbol sala estatal.
Flores va marxar de Lloret a Jaén quan tenia 4 anys i ha desenvolupat la seva carrera esportiva a terres andaluses. Va començar a jugar a futbol sala relativament tard, amb 16 anys, ja que fins aquell moment havia practicat el futbol. Un cop va tastar el futbol sala, reconeix que va quedar enamorat d'aquest esport.
Hasta los 16 años yo no descubro el futbol sala y no empiezo a conocer este deporte ni a practicarlo. Me apunté a los 16 años y desde el momento que empecé a practicar el fútbol sala, pues me quedé enganchado. Soy un friki auténtico de este deporte y un loco y un apasionado de este. Mi primer año en fútbol sala fue un poco de adaptación, ¿no? Porque son dos deportes totalmente distintos. Tanto el fútbol como el fútbol sala se juegan con un balón, pero son totalmente distintos.
En la seva última temporada com a juvenil va fitxar pel Jaén, on va començar a entrar en la dinàmica de les competicions amateurs amb l'equip filial. Un any més tard va fer el salt a la segona divisió B, on va patir un trencament de menisc que el va allunyar de les pistes de joc durant 4 mesos. Va ser un punt d'inflexió en què es va plantejar abandonar la pràctica del futbol sala d'alt nivell.
Llegando a la recta final de la temporada me lesiono, donde me rompí un menisco y estuve para 4 meses. Y en ese tiempo me puse a plantearme un poco si merecía la pena invertir tanto tiempo cuando en el fútbol sala económicamente no estar tan remunerado como en fútbol y empleas el mismo o casi más tiempo. Así que decido al año siguiente, en vez de seguir compitiendo a alto nivel, puesto que tenía oferta de Jaén, decido volver a Úbeda y jugar en provincial, la última categoría.
Les seves bones actuacions en la Lliga Provincial van despertar l'interès del Mengíbar de la segona divisió nacional. Va suposar un gran salt per Pedro Flores, que assegura estar molt satisfet de la seva actuació aquest passat curs, el primer en una categoria professional.
Estoy muy contento conmigo mismo, puesto que saltaba de la última categoría a la segunda división, que ya es Liga Nacional y es la liga más importante, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Creo que la Liga Española es donde más nivel hay, tanto en segunda como en primera. Y bueno, creo que me adapté bien. Creo que he sumado al equipo y el año que viene, que renovar, pues espero poder llegar a ser un jugador importante para el equipo.
La pròxima temporada continuarà jugant amb el Mengíbar després de la seva renovació, que es va anunciar fa uns dies. Pedro Flores explica que el seu somni és arribar a competir a la màxima categoria en algun equip que aspiri a guanyar-ho tot. A més, també dona molta importància a poder-ho compaginar amb els seus estudis de magisteri.
A nivell professional, pues, en el mundo del futbol sala, pues, lo que quiero es llegar lo más lejos posible. Ojalá un primera división y cumplir un sueño de jugar en primera división. Y como todo niño, pues jugar en algún grande, ¿no? En un equipo que aspira a todo, a nivel deportivo. Pero realmente, a nivel real, aspiro a poder compaginar mis estudios con el deporte profesional.
El curs 2020-2021 es presenta molt atractiu pel Mengíbar, que treballa per intentar estar a la part alta de la classificació i lluitar per l'ascens a la primera divisió, la màxima categoria de futbol sala estatal.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut i arribarem a 8:45 del matí. El que fem és explicar que el Waterworld d'aquí de Lloret de Mar ha obert les portes aquest cap de setmana, un mes després del que és habitual, com la resta dels principals parcs aquàtics de les comarques gironines. Ho han fet en un format reduït, perquè l'aforament és el 50%, amb un màxim de 3.000 visitants diaris. De moment, el passat dissabte van rebre 900 persones i diumenge unes 900 més.
Al recinte s'apliquen les mesures de seguretat per evitar el contagi de la Covid-19. A l'entrada es pren la temperatura als banyistes que renten les mans amb gel hidroalcohòlic. L'accés es fa preferentment amb entrades comprades en línia i la roba de bany es porta posada de casa per minimitzar l'ús dels vestidors. A més, s'extrema la desinfecció en tots els espais i zones de bany.
Parlem amb un dels gerents del Parc Aquàtic Waterworld de Lloret de Mar, que és Joan Cama. Aquí tenim el telèfon. Molt bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia.
Com ha anat l'obertura d'aquest cap de setmana?
Bueno, doncs la veritat és que mitjançant sortejos, mitjançant ofertes i coses d'aquestes, bàsicament a pàgina webs i xarxes socials, doncs, bueno, com deien aquí a les notícies, vam sortir amb l'oferta del 50%, i la gent, doncs mira, vam tenir 900 persones el dissabte i quasi el diumenge el mateix. Què hauria d'estar passant? Doncs que en tindria 2.000, 2.000 i pocs, em sembla que normalment en aquesta època ja els tindríem. Però bueno, la veritat és que ara contents de la reacció que va haver-hi i bàsicament contents perquè la gent es comporta. Això no vam tenir cap tipus de queixa. La gent entre la gespa, les hamaques i les piscines, doncs la veritat és que ni em sembla que ni obligat això de la distància, perquè quasi estàvem, la distància d'un de l'altre ja hi estàvem una mica més de lo normal. Per tant, ho valorem dins de tot positivament. Ara, bueno, ja anirem veient aquestes setmanes.
Uh-huh. És a dir, l'arrencada ha sigut positiva tenint en compte la situació que tenim aquest any.
Correcte, correcte. Si ho mirem així, la veritat és que, a veure, 1.000 persones un dia, 1.000 persones una altra, doncs bueno, ja està bé. Bueno, nosaltres també s'ha de comptar també tota la situació, i com que ja ho teníem assumit que aniríem a percentatge de facturació de l'any passat, doncs bueno, doncs ja ho tenim bastant coll avall. Que diem. Però sí, hem vist la gent, de moment s'ha comportat. També et dic, en tot això, que ahir vam ser 90 persones al parc, o sigui que entre setmana de moment es nota més, el cap de setmana notarà menys, però bueno, es posa la situació al cap tots plegats i ja està, dintre de lo que és, doncs bueno, fer-ho el millor possible, la veritat.
Joan, quan dius que els vostres clients es comporten, a què et refereixes? Entenem que són que compleixen les mesures, oi?
Sí, exacte, perquè esclar, surts al carrer i també et trobes una mica de tot. Sí que és cert també que no anem perseguint la gent, però són molts ulls els que anem controlant una mica tot plat. I no has d'intervenir en temes de... El primer dia, per exemple, hi havia, jo no sé, 100 i escaig persones a la cua a primera hora, i els veies allò una mica ordenats, tots plegats i sent conscients de la situació, perquè aquest any sí que a nivell informatiu va multiplicar-ho quasi per 4 o per 5 els cartells que teníem, perquè la gent també ens ajudés a conviure amb tot plegat, perquè nosaltres tampoc podem agafar i dir, doncs mira, anem a perseguir la gent, no? No, però tampoc feia falta, perquè veies que ja s'ho feien ells mateixos. Per tant, la gent s'ho va passar bé, va haver-hi gent de, bueno, famílies, grups de nanos, grups de joves, una mica tot.
I el tipus de públic, és a dir, aquesta és la tipologia per edats i orígens?
Sí, a veure, d'orígens està claríssim. Anglesos no n'hi havia gaires, francesos tampoc i holandesos menys. Per tant, estem parlant de gent de el que deia el senyor alcalde al principi de tot això. No sé, són 100-150 quilòmetres a la rodona, com a molt, de moment, perquè tot el que hi ha és el país. Això, bàsicament, català, perquè malagueños tampoc en trobarem. Però bueno, gent d'aquí i gent que potser pues, descobrirà coses que fins ara doncs, o no s'havia plantejat, o coneixerà més a fons el Waterworld. Bueno, anem a parlar gent d'aquí, que també s'ho passi bé.
És el que et volíem preguntar, Joan. Pot ser que vingui gent que sigui catalana, d'aquí prop, i que no hagi vingut mai.
Sí, tant. Nosaltres ja reconeixem. A veure, jo reconec també el tema de l'enganxina, el cotxe, de la bola del Waterworld, doncs és el tret característic una mica de tota Europa. Ara, de gent, doncs, sí, encara hi ha molta gent que no ens coneix, suposo que n'ha sentit a parlar, no serà el seu parc ideal, tenim 6-7 parcs a Catalunya, doncs bueno, crec que ja, que ja hi ha un parc que jo més o menys ideal per tothom. Jo, però hi ha gent que no els agrada el tema dels parcs, per tant també et diran que no hi van. Però bueno, és intentar doncs, que la gent també doncs, en un parc aquàtic estiguin acostumats a trobar-se altres coses. Doncs una mica també el que estem fent, no? El parc i mirar doncs, que hi hagi algun espectacle, en un altre lloc, doncs, bueno, en un futur potser també trobem alguna altra cosa per fer. Ens hem d'acostumar a la situació i per part nostra em sembla que aquest una mica és el camí. Hi ha gent que fa servir les piscines i tobogans, però hi ha molta gent que no, que ve a l'estiu allà, ve a la família i s'estàs allà doncs, amb la cadira sota el pi i anar llegint el llibre i amb la família, o amb els amics, o el que sigui. Amb això, però hi ha molta gent que no utilitza les atraccions, és veritat.
Ah, Joan, d'altra banda, recorda'ns quines són les mesures de seguretat que heu adoptat per evitar els contagis.
Doncs mira, ja de per si, cada dia quan entrem a treballar, tot el personal també ens prenen, perquè també sóc a dintre, ens prenen la temperatura, tenim ampolla de gel d'aquest, el tenim, em sembla que m'agraeixo dir dos per atracció, ampolles d'aquest, i els socorristes també doncs, tenen el seu kit per si algú en algun moment doncs, necessita el gel. Després tenim el tema de les indicacions en les escales, bàsicament, dels tobogans. Tenim allò d'enganxines cada 2 metres i la gent, doncs, bueno, doncs a les escales per fer la cua d'atracció, doncs ja ho sap, cada X persones, doncs també el socorrista doncs, té el desinfectant aquest amb esprai, i tot el que són escales i el que són baranes i això, doncs també es dedica una mica a desinfectar per si de cas. I bueno, els socorristes que estan a peu de carrer, que dic jo, que són els de piscines donades i vigilen els vasos d'aigua, doncs aquests també, tot el rato a la guai, per mirar que no hi hagi, en castellà en diguem muchedumbre, no? Que no hi hagi tota gent. Però bueno, totes les taules de restauració també les tenim separades ja de per si, que la gent també demanem els cartells doncs, que no les moguin, i bàsicament informació i ajuda del client. Allò, ajudeu-nos a mantenir les distàncies de seguretat per tot plegat. Però la gent també tampoc volem que sigui una cosa que estiguem tot el dia pensant en Covid, el nom, les paraules, tots aquests mesos, i la veritat és que la gent també entra i per dir aquí doncs, fa el seu dia veient doncs això, no? Que si m'estira jo que sé, mitja hora mirant des del despatx i mirant la gent com actua, doncs vas veient que es van fer les coses bé, de moment.
És a dir, que la gent pugui venir i estigui tranquil·la i que gaudeixi, sí, no? Del recinte.
A part, tot s'ha de dir que la meitat o tres quarts del Waterworld és aigua colorada, per tant, el cloro, tot això dels metges també han dit i alguns han desdit també, el que sigui, però el missatge nostre també és com una mica a tothom transmetre seguretat i transmetre tranquil·litat també, perquè la gent no tinguem tot el dia allò Covid aquí al cap, doncs mira, una mica d'aquest també va ser el motiu d'obrir, perquè la gent també hem de reconèixer doncs, que cal una mica de diversió, diguem així, o vacances, o oci, una mica del nostre temps també l'hem de dedicar amb això. O sigui, estem contents, la veritat.
Sí, i Joan, a més, vosaltres aquesta temporada hi ha una novetat que la trobem en el pàrquing, i és quan no funciona com a pàrquing del Waterworld.
Correcte. Això hem fet una mica buscar noves coses que la veritat és que tenim un recinte i l'hem d'aprofitar com a tal o com a coses que es puguin fer. Ja siguin events amb més gent, festes de qualsevol tipus, i aquesta vegada doncs, hem trobat la manera de que la gent estigui con los suyos, allò en el seu grupet, però a la vegada divertint-se i, en aquest cas, interactuant amb els diferents actors de l'horror, diguem-ne, que apareixeran al pàrquing durant els dies de... els propers dies de juliol i agost. O sigui que, no sé, creiem això ha sigut totalment una novetat, perquè no teníem pas res previst, però, mira, amb una feina que hem fotut tots plegats de dos mesos, doncs mira, hem patit l'autohorror experience aquest amb la gent d'Horror Box i de Focus. Bueno, doncs crec que s'hauran d'anar fent aquestes coses, la veritat.
És a dir, el pàrquing del Waterworld durant el dia funciona com a tal, com a pàrquing pels clients, i a la tarda, quan tanqueu vosaltres, entenem que es transforma en aquest, podem dir, en aquest nou escenari per l'autocinema d'Horrorland.
Sí, sí, correcte. Les sessions començaran, òbviament, també al ser una mica fosc, a les 9, més o menys, i tenia la versatilitat aquesta de dir, doncs mira, doncs durant el dia aparquem els clients de parc i per la nit, doncs, els de l'experiència que vulguin veure, doncs, això, un cine a l'americana, no?, que s'està dient aquests dies, des del teu cotxe, doncs, pots sopar inclús en allà i veient la retransmissió de diferents pel·lícules de terror, amb la diferència de que podràs, o ells mateixos, els actors, podran interactuar amb tu o amb el teu cotxe. Per dir alguna cosa. Era una experiència interessant, perquè jo he vist alguna cosa i la veritat és que és interessant i, clar, òbviament estàs jugant a la Lliga Professional amb les dues empreses que te comento, doncs que ha fet un producte, la veritat és que excepcional.
En qualsevol cas, això comença, si no ho diem malament, el 9 o el 10 de juliol, aquests espectacles, l'espectacle d'Horrorland, ja veurem com va, però com diu Joan, és una experiència nova i té molt bona pinta, eh?
Sí, la veritat és que sí. Començarem allò en principi, sí que s'ha parlat de principis de juliol, ara van entrar les rodes de premsa, em sembla que vinc de quadrar quatre coses, i ja està, i veure una mica, doncs això, doncs, que hi ha activitats que estan acostumades a una cosa i després et poden sortir, però per aprofitar la infraestructura, els equipaments, el que sigui, doncs pots aprofitar-ho d'una altra manera. I això és el que farem, i encara ho farem encara més els anys següents. O sigui, ja, no farem qualsevol bestiesa, però amb coses d'aquestes, si són productes així, que la veritat, en principi, la gent troba bastant interessants, doncs per què no?
Doncs sí, i tant que sí. Joan Cama, del Parc Aquàtic Waterworld de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns i poder fer tota aquesta radiografia d'aquest inici, no?, de la temporada del recinte. Moltíssima sort aquest estiu.
Gràcies a vosaltres i esteu convidats quan vulgueu.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 43 minuts del matí. El que fem ara en el Bon Dia Bon Hora és recuperar la informació del temps per saber el temps que ha de fer tant avui dimarts com els propers dies aquí a la vila. La crònica és d'en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquesta ha estat la cinquena nit consecutiva en què el termòmetre no ha baixat dels 21 graus a la selva marítima. Les nits de mal dormir s'estan ja acumulant i s'estan instal·lant, podríem dir, i aquest migdia esperem que torni a haver-hi una sensació tèrmica alta, amb valors que suma de temperatura i humitat s'acostaran altre cop als 35 graus. Els núvols baixos d'aquest matí s'aniran esqueixant amb el pas de les hores. A partir del migdia el sol predominarà en un dia en què, a més, també bufarà una mica més el vent que no pas ahir, un vent de sud que es deixarà sentir amb cops de 20 fins a 30 km per hora en alguns moments al migdia i, per tant, bufarà més que no pas en jornades anteriors. Tot i així, les banderes verdes han de predominar avui a les platges. De cara als dies vinents, el que esperem és que comenci a canviar el temps a partir de dijous. Demà serà un altre dia encara de més calor, temperatures fins i tot una mica més altes, sensacions tèrmiques per sobre dels 35 graus al migdia. Serà el dia de més calor d'aquesta setmana i probablement el dia amb les temperatures més altes d'aquest estiu fins ara. Però de cara a l'inici del cap de setmana refrescarà de forma notòria. Entre divendres i dissabte notarem una baixada clara del termòmetre que se situarà per sota dels valors que hem tingut en aquest inici de setmana. Després d'això segurament anirem tenint canvis de temperatura bastant constants, però difícilment la calor forta s'instal·laria durant el final del cap de setmana o l'inici de la setmana que ve. I pel que fa a l'estat del cel, demà seguirem parlant d'un temps bàsicament amb més sol que no pas núvols, alguns núvols baixos a primera hora o al vespre, però en general moltes més clarianes, i dijous serà el dia amb més inestabilitat de la setmana. A la tarda els ruixats i tempestes poden estendre's per moltes comarques de Girona i podrien arribar a afectar també la selva marítima de cara a la tarda i vespre. Tot i així, l'inici del cap de setmana tornarà a ser de domini del sol.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. La temperatura que tenim ara mateix a Lloret de Mar és de 22 graus i mig i la humitat es manté al 92%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
3:15 en punt del matí. Avui és dimarts, és 30 de juny. Repassem de nou què diuen els diaris i comencem amb el Punt Avui amb la seva portada. Cobra amb el titular 5.000 mestres nous per al nou curs escolar. Inicia el 14 de setembre amb grups estables sense distància ni tampoc mascareta. El govern carrega crítiques de pares i sindicats i destinarà 370 milions. L'altre tema destacat d'aquesta portada són els 50 agents dels Mossos investigats. L'auditoria interna se centra en 34 actuacions de l'octubre passat. Aquest titular s'acompanya d'una fotografia on es veuen doncs a persones que participen de l'acte de cada dilluns a la plaça del Vi a Girona, que es va centrar en el judici dels dos nois empresonats ahir mateix per les protestes contra la sentència. D'altra banda, el Punt Avui també destaca en portada un altre nen mort i un altre de crític després de ser rescatats a Roses. Estaven banyant a la platja i van aparèixer surant a l'aigua inconscients. Mantenen tancats dispensaris de l'Alt Empordà. Els pobles afectats es queixen i Salut Empordà sosté que en valora la reobertura. El Punt Avui també destaca que Alimentària té nova data al maig, en aquest cas de l'any vinent, i que preocupa el triomf de l'Iot a Perpinyà. Anem ara amb el Diari de Girona, amb la seva portada que obre amb el titular Catalunya té la taxa de mortalitat per Covid-19 més alta entre gent gran. Superen 8 punts la mitjana espanyola de mortalitat en els majors de 74 anys. La regió de Girona suma un nou mort en una residència de gent gran. També s'acompanya tot plegat d'una fotografia on es veu un veí de Girona que ha passat 95 dies ingressat. Diu que em vaig despertar del coma el dia que complia 65 anys, explicava ahir Francisco Olivera, veí del barri de Santa Eugènia de Girona, moments després de sortir de l'Hospital Santa Caterina, on va ingressar el passat 24 de març per coronavirus. Els seus veïns, com s'observa a la fotografia, li van retre un homenatge amb aplaudiments i altres doncs, gestos d'afecte quan va arribar a casa seva. Més temes destacats de portada, 20 busos per atraure turisme de proximitat a la Costa Brava. El patronat Moventi Sarfa i 20 ajuntaments impulsant una campanya per donar a conèixer el litoral gironí a tot Catalunya. El Diari de Girona també destaca en portada que Educació i Torra donen xifres diferents sobre contractació de nou personal. D'altra banda, un home ruixa una dona i la seva filla amb sal fumant a Sant Feliu de Guíxols. Els Mossos busquen des d'ahir al migdia l'autor de l'atac que havia tingut una relació prèvia amb la víctima. D'altra banda, mor un nen i un altre està crític després d'aparèixer surant al mar a Roses. Veïns de Figueres tenen 7 i 6 anys i els fets van passar a la platja de la Perola. El Diari de Girona també destaca la portada que l'Ajuntament de Girona redueix l'horari a 4 bars de Santa Eugènia per actes incívics. I Sos Lloret vol saber l'estat de la finca sense permís de Can Juncadella.
Més titulars de caire general els trobem a la resta de premsa escrita. El periòdico obre dient que el curs tindrà almenys 5.000 mestres nous. La Razón es fa ressò que Illa i Pastor acceleren el pacte per la sanitat, més material i finançament. El Diari Ara també, el tema recurrent del dia, tornada a l'escola presencial i amb 5.000 mestres més. L'ABC, contundent, combatre el virus casa per casa. I el Mundo es fa ressò d'un xat intern de Podemos on Pablo Iglesias va dir que som a punt de governar, s'han acabat les tonteries.
Anem ara amb el portal de notícies 324.cat de TV3 i de Catalunya Ràdio cobra amb la notícia dels Mossos d'Esquadra. Es titula així: 50 Mossos investigats per possible mala praxi durant els aldarulls post-sentència.
S'investiguen 34 actuacions policials, 17 de les quals han arribat als jutjats per la denúncia d'entitats de drets humans.
Els Estats Units, Rússia i el Brasil exclosos de l'acord de la Unió Europea per reobrir fronteres.
Els estats membres han de rectificar abans de dimarts dimarts, al migdia, la llista de països considerats segurs de cara a la reobertura de fronteres a partir del juliol.
El curs que ve serà 100% presencial, grups estables sense ràtio i almenys 5.000 professionals més.
El vicepresident aragonès, la consellera Vergés i el conseller Bargalló presenten les línies mestres del curs 2020-2021.
Un ferit crític i 12 lleus en un incendi a l'Hospital General de Sant Boi.
El foc a la cinquena planta del centre ha obligat a desallotjar 36 persones.
Anem als Estats Units, on una parella amenaça amb armes de foc una manifestació pacífica a Sant Lluís.
El matrimoni amb un rifle i una pistola s'han encarat amb manifestants que protestaven contra l'alcaldessa de la ciutat.
Tornem a Catalunya, temporers que no poden fer quarantena, una dificultat afegida al brot de Lleida.
Salut admet la problemàtica social lligada als casos en una regió que ha registrat el pic més alt de contagis en un sol dia des de l'inici de la pandèmia, amb 92 positius.
Pla post-Covid per normalitzar les residències amb controls diaris i una visita per setmana.
El pla per a la represa de la normalitat a les residències geriàtriques preveu controls a tots els residents i treballadors i si es detecta un cas sospitós es faran proves PCR.
Fira de Barcelona decideix ajornar la celebració del Saló Internacional Alimentària fins al maig del 2021.
Aquest saló, que ja s'havia endarrerit un cop fins al setembre, aplega 4.500 empreses d'un sector clau per a l'economia catalana i és el que atreu més visitants, més que el mobile. L'última edició va sumar 150.000 persones procedents d'un centenar de països diferents.
No veuen turistes, però també en viuen els proveïdors, els altres afectats de la crisi.
Càterings, bugaderies i fabricants de cuina s'afronten al futur amb incertesa i alguns ja han hagut de baixar sous a la plantilla.
Alerten del risc de col·lapse sanitari si coincideix la grip amb un brot de Covid, volem dir.
Els epidemiòlegs proposen vacunar a tothom de grip estacional per minimitzar els contagis en cas que coincideixin les dues epidèmies.
En esports, l'entrenador del Barça, Quique Setién, serà cessat si aquesta setmana diu adéu a la Lliga.
El tècnic del filial, García Pimienta, que està a punt de renovar, es faria càrrec de l'equip pensant en la fase final de la Champions.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem referències directes i també indirectes a Lloret de Mar, a la premsa comarcal. En fem un repàs. Diari de Girona, pàgina 23. Una falsa alarma posa al descobert 3.000 plantes de marihuana a Tossa i a Lloret de Mar, a l'interior de diferents habitatges. Els fets es van produir durant la vigília de Sant Joan, quan la policia va rebre una alerta de robatori en una casa de Lloret de Mar. Com diem, es pot ampliar la informació a la pàgina 23 del Diari de Girona. En el mateix diari, en aquest cas, pàgina 22, llegim el titular. Sos Lloret vol conèixer l'estat de la finca sense permís de Can Juncadella. Els ecologistes van denunciar fa un any la construcció d'un habitatge en un espai protegit. El consistori defensa que l'expedient està en tràmit. D'altra banda, tant el Diari de Girona com el Punt Avui parlen d'aquesta campanya centrada en turisme de proximitat i centrada en la Costa Brava. Pàgina 20 del Diari de Girona, el titular diu 20 busos per atreure turisme de proximitat a la Costa Brava. El patronat Moventis Sarfa i 20 ajuntaments impulsen una campanya per donar a conèixer el litoral gironí a Catalunya. Se centrarà especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes imatges promocionals evidentment inclouen imatges d'aquí, de Lloret de Mar, i la imatge que acompanya aquesta notícia s'hi veu, entre altres, l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, en unes imatges fetes ahir a Palamós durant la presentació oficial d'aquesta campanya. La notícia també la trobem en el Punt Avui, en aquest cas a la pàgina 20 i 21, amb el titular La Costa Brava viatja amb bus. Una vintena de vehicles de Moventis Sarfa difondran la marca de poblacions del Patronat de Turisme Girona Costa Brava. Se centren en atreure passatge de proximitat i, com diem, entre les imatges que inclou aquesta campanya n'hi ha, evidentment, les d'aquí de Lloret de Mar, i doncs veiem la fotografia feta ahir amb aquesta vintena d'alcaldes de territori gironins, entre ells, com diem, l'alcalde d'aquí de Lloret.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Ara és el moment, ara em sento bé, ara és el moment, tu viatjures, ets again. la platja a Lloret de Mar. Ganes de riure, ganes d'amics, ganes de veure't a Lloret. Lloret de Mar, fes-lo teu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Cinc minuts i arribarem a les 9 del matí. Recordem qüestions d'interès aquí en el Bon Dia, Bona Hora. La crisi del coronavirus i en concret el confinament que hem hagut de viure han fet palès que encara hi ha molta discriminació per al col·lectiu LGTBI en l'àmbit familiar. Aquest és un dels missatges que s'han enviat a Catalunya amb el manifest institucional, volem dir, d'aquest diumenge 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
A Lloret, el manifest l'ha llegit l'alcalde Jaume Dolçat. El text matisa que la majoria de persones no pateixen aquesta discriminació, però fa èmfasi en que n'hi ha moltes que sí, i a més, també hi ha molt de rebuig a través de les xarxes socials. Per tant, conclou, encara hi ha molta feina a fer.
Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a recloure'ns i a utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres. Però alhora, ens ha permès observar quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en l'àmbit de la pròpia llar. I hem de dir que si bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGTBI no s'han vist vexades per la seva identitat o orientació sexual, s'han detectat alguns casos LGTBI fòbia familiar, en especial persones trans molt joves, així com la deplorable LGTBI fòbia a les xarxes socials i en algun cas en espais públics.
En la seva intervenció, l'alcalde també ha explicat que Lloret en concret també hi ha feina a fer perquè, tot i que el municipi és en general tolerant, aquests dies hi ha hagut moltes mostres de discriminació cap al col·lectiu. I és que moltes persones han criticat o bé han qüestionat la necessitat de col·locar un pas de vianants al costat del pavelló del Molí.
Lloret és un lloc tolerant i està bé que sigui així. Però aquests dies també he vist alguns comentaris a les xarxes que deien que perquè havien pintat aquest pas de cebre aquí, si hi havia escoles aquí o llocs on passaven nens, i em sembla doncs terrible que encara hi hagi gent que pensi que a fer això, és a dir, pintar bancs i tenir aquest tipus de política de visibilitat, és retrògrada o és o que estem intentant marcar ideològicament a la gent. Encara hi ha molta feina per fer, malauradament, encara hi ha molts milions de gent que voten a forces polítiques que són homòfobes en el seu esperit, i per tant la feina encara queda, malauradament, queda molta feina per fer.
També la regidora d'Igualtat, Jennifer Pérez, s'ha expressat en aquest sentit.
Si bé és cert que s'ha avançat en els últims anys, encara la igualtat real i efectiva no existeix. A l'escola no es tracta d'una ideologia, sinó d'educar en valors com la igualtat i el respecte. Avui en dia, més de la meitat de la joventut LGTBI pateix assetjament escolar per motiu de la seva orientació sexual o de la seva identitat de gènere. Moltes d'aquestes persones cauen en depressions i inclús s'acaben suïcidant. Doncs, és evident que davant d'aquest panorama, quan algú em pregunta què més volen, la resposta està clara. Volem viure en una societat sense discriminacions per raó de sexe o identitat sexual.
La regidora ha recordat que l'homosexualitat va formar part de la llista de malalties mentals fins al 1990 i la transsexualitat fins fa només 2 anys. A més, ha posat com a exemple diferents frases habituals que es diuen i que estan carregades de prejudicis o discriminació per raons d'orientació sexual o bé identitat de gènere.
Sovint, jo, personalment, em trobo amb frases com: em sembla perfecte que celebri el Dia de l'Orgull Gay, però i el Dia de les Persones Heterosexuals? Segona frase: em sembla genial que hi hagin aconseguit més drets, però què més volen? Tercera frase: el col·legi és per educar, però no per adoctrinar amb ideologies de gènere. Són 3 frases bastant habituals i 3 exemples de discurs contra la població LGTBI. La persona que sovint verbalitza aquestes frases comença deixant clar que respecta les opcions sexuals de tothom, però sempre hi ha un però.
Així doncs, mentre hi hagi aquestes actituds, el Dia de l'Orgull LGTBI haurà de ser una jornada reivindicativa i no festiva. A Lloret, la reivindicació s'ha fet aquest diumenge a la tarda al pas de vianants que s'ha pintat amb els colors de la bandera del col·lectiu ubicat al costat del pavelló del Molí.
Entre el públic hi havia un grup de joves i adolescents que reconeixen que la situació ha canviat en els últims anys, però asseguren que encara hi ha molta discriminació i assetjament als instituts. I, per tant, la formació a les escoles és clau per eliminar aquestes actituds.
Perquè així els joves i els més grans també veuen que no estan sols i que hi ha més gent apoyant el col·lectiu.
Lo veo bien porque hoy en día hay mucha gente que se esconde en el armario y así le damos el apoyo de que no están solos y que estamos todos juntos. Y está muy bien esto, lo de hacer las quedadas y manifestarnos para que demostremos que podemos.
Perquè n'hi ha bastant homofòbia entre nosaltres, els joves, perquè encara falta molt que fer per conscienciar la gent i donar a entendre que és normal.
Doncs fins aquí aquest resum del que serien les notícies d'interès. El Bon Dia Bon Hora torna puntual demà a partir de les 8 del matí. Ampliarà la informació amb butlletins web i xarxes socials. Molt bon dia a tothom.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.